El Col·laboratori de Valls presenta el programa d'Innovació Social i Digital. Bon dia. Avui parlem amb Miquel Barceló, doctor en Enginyeria Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya, llicenciat en Ciències Econòmiques per la UB, ha estat CEO del 22@ de Barcelona, ara ets president d'InnoPro Global Services i director del màster d'innovació empresarial i moltes més coses, Miquel. Tenia moltes ganes de parlar amb tu i per mi és un plaer poder tenir aquesta conversa i compartir-la amb la gent en el podcast, perquè crec que tot el que dius és molt interessant i dona molt que pensar. Benvingut, Miquel.
Gràcies igualment, i és per mi un plaer parlar de totes aquestes coses que ja n'hem parlat algunes vegades i avui seguirem, o sigui que gràcies per la invitació.
Molt bé. Per contextualitzar la gent, hi ha un tema que a mi sempre m'ha intrigat o m'ha interessat, que és aquest concepte de la ciutat dels 15 minuts i de les avantatges que porta aquesta ciutat dels 15 minuts per la qualitat de vida dels ciutadans i per la innovació. Podries explicar quines característiques així amb pocs trets té aquesta ciutat?
A veure, la fórmula de ciutat dels 15 minuts se la van inventar ara fa uns anys uns sociòlegs francesos que ho referien a l'accessibilitat de les persones d'on viuen, des d'on viuen i els serveis que poden accedir, serveis de tot tipus que poden accedir. Això és una formulació, a part que ells no m'han aplicat gaire, molt restrictiva des del punt de vista de les tendències que es venien observant a tot el món amb el tema del canvi de model urbanístic. En definitiva, el que s'observa al segle XXI és que amb la lògica tecnològica de models urbans, de sostenibilitat, etc., fa falta un canvi de model urbanístic. El que s'oblida la formulació de la ciutat dels 15 minuts és que la gent treballa. I, per tant, si la gent viu en un lloc i té accés a tots els serveis, però després ha d'agafar el cotxe i passar dues hores per anar a treballar a la banlieue amb un polígon industrial, doncs això no és l'urbanisme del segle XXI. L'urbanisme del segle XXI està basat en la barreja d'usos, en la proximitat, a diferència de l'urbanisme del segle XX, que es basa en la zonificació, en l'especialització del territori, tenim un lloc per residir, un lloc per anar a comprar i un lloc per anar a treballar al polígon. Això és segle XX, per una sèrie de raons que no hi entrarem. Al segle XXI es veu que això no és sostenible, que s'ha d'anar cap a una barreja d'usos, que s'ha d'anar a la ciutat compacta, on la proximitat de la gent també és propicia la innovació, però barrejant també els usos productius, que ja no són el de les antigues fàbriques, per tant, ja no són agressius amb l'entorn, amb la proximitat de la residència de la gent. Per què? Perquè la innovació i la creativitat surt de la interrelació entre les persones. I la interrelació entre les persones es té en els espais de treball, en els espais de lleure, en els espais de servei, en els espais residencials, etc, etc. Per tant, és una formulació insuficient, la dels francesos dels 15 minuts. La formulació nova és l'urbanisme de ciutat compacta, de ciutat sostenible, de ciutat basada en la barreja d'usos, de ciutat que crea ecosistemes innovadors urbans on la gent pot viure i treballar i pot interactuar. I on és, i finalment amb això s'acabo aquesta part, on és un espai atractiu i d'alta qualitat de vida per atraure el talent, perquè el talent és la base de l'economia del segle XXI.
Amb això has dit un munt de coses que, si llegim entre línies, hi ha coses molt, molt potents. És a dir, ara la ciutat és un ecosistema divers. És a dir, la ciutat d'aquest segle requereix que hi hagi en un espai proper una simultaneïtat d'usos, que es barregin tant la producció com el lleure com la residència. I
Sí.
això també ens configura també potser una manera diferent de distribuir els espais urbans, no? De
Clar.
com són els espais per passejar, els espais per comprar i consumir, amb el qual implica potser una transformació urbanística més profunda del que ens podem imaginar d'aquests cascs urbans tan especialitzats en zones residencials o zones de comerç.
Totalment. La ciutat del segle XX és una ciutat dispersa que especialitza el territori, que obliga l'ús de l'automòbil i obliga i per tant provoca el col·lapse, la pol·lució, etc. En canvi, la ciutat del segle XXI té un urbanisme de ciutat compacta on es creen espais, el paper de l'espai públic en la com a espai de trobada en l'urbanisme del segle XXI és fonamental. Però hi ha un altre tema fonamental, que és pensar i actuar, que l'urbanisme és un element de l'equació, però no és l'equació. És un element que ha d'interactuar amb l'especialització productiva, amb la relació amb els espais de coneixement, amb la relació amb l'espai públic, amb la integració social de la ciutat, del conjunt de la ciutat. No hi ha de l'ecosistema que podem començar generant o del hub que podem començar generant en un espai de la ciutat. Per tant, un dels elements que incorpora el pensament del segle XXI és a la necessitat de pensar en sistema. Quan la cultura del segle XX és una cultura d'especialització. És a dir, els urbanistes treballen pel seu compte, els de promoció econòmica treballen pel seu compte, els de la universitat se'n van al seu campus universitari, etc, etc, etc. No, això no és eficient. Això no és propi dels requeriments del segle XXI. El segle XXI requereix un pensament sistèmic. Això ja ho va dir la gran Donella Meadows en el seu llibre Thinking in Systems, però que no se li ha fet gaire cas. És a dir, la mateixa estructuració. Tu estàs en un departament de promoció econòmica i els urbanistes estan en el departament d'urbanisme. Però és que la ciutat és un tot. La ciutat és un ser viu, és un sistema integrat i, per tant, hem de treballar tots amb tots. Té sentit que jo hagi estudiat en una escola d'enginyers industrials que estava al costat, a la Diagonal de Barcelona, de l'escola d'arquitectes i que formava els urbanistes i que no parléssim mai ni ens trobéssim mai, quan jo ara treballo amb urbanistes. És el meu treball diari. I els urbanistes nosaltres, és a dir, el continent i el contingut han d'anar junts i en canvi estem en un moment històric en què això no es produeix i les institucions són reàcies a canviar. Per què a Finlàndia han creat la Universitat Aalto University, que Aalto era un arquitecte molt prestigiós i és una mena d'heroi nacional quan vas a Finlàndia. Doncs què han fet allà? Han integrat tecnologia, enginyeria, han integrat models de negoci, escola de negocis, han integrat disseny, han integrat emprenedoria i tots treballen junts. Per què? Perquè l'especialització és pròpia d'una fase ja passada, del segle XX. El segle XX fa molts anys ja que l'hem passat, anys llum està el segle XX. I en canvi estem en una altra realitat. Aquesta realitat requereix no només d'aquest urbanisme que hem dit, sinó de que l'urbanisme es dissenyi, es gestioni i s'executi en relació directa amb l'estratègia d'aquesta ciutat, amb la integració social, amb tots els aspectes propis de la ciutat del segle XXI, que és una ciutat viva, és un ser viu, és una ciutat que crea espais d'interacció i és un espai atractiu pel talent i per la inversió amb activitats intensives en coneixement. Si estem especialitzats exclusivament en activitats econòmiques no intensives en coneixement de baix valor afegit, de baixos salaris, què passa? Que no augmenta la productivitat, no augmenta la renda per càpita i, per tant, no augmenta la capacitat de finançar l'estat del benestar. Tot està lligat amb tot. Per tant, o som capaços de generar projectes que integrin totes aquestes disciplines, o no entendrem res i anirem a la decadència.
Estàs dient coses molt, molt potents. Que és, per mi, el tema de hem de mirar la ciutat com un sistema, no d'edificis, no urbanístics, sinó de persones que estan convivint,
clar,
i que els seus usos no són només, com ho diríem, de consum, sinó que són usos lúdics de l'espai, usos culturals, usos de valor, i on el paper del coneixement és clau per generar valor. És a dir, que qualsevol espai o qualsevol entorn, qualsevol ciutat, qualsevol territori, necessita aquests projectes on hi hagi una institució o algun element que generi coneixement, que el pugui explotar intensivament, que et doni aquest valor afegit a tot el sistema productiu.
Clar, és així, vull dir, això és una realitat. I les ciutats, els territoris que no siguin capaços de fer aquesta transició, evidentment, sempre que hi ha un canvi tecnològic radical, com va passar amb el vapor a la primera revolució industrial, com va passar amb l'electricitat i el motor de combustió interna, etc., a l'inici del segle XX, com ha passat ara amb el digital, però no només amb el digital, amb una sèrie de canvis culturals que s'han produït i que s'estan produint, hi ha un període de transició. Les societats han de ser capaces. Aquells territoris que tenen el lideratge per fer aquesta transició, per liderar aquesta transició, són territoris... Les revolucions tecnològiques provoquen una modificació de la geografia econòmica. És a dir, hi ha territoris guanyadors i hi ha territoris perdedors. Els territoris guanyadors són els que s'adapten ràpidament a aquestes noves condicions que creades per un nou nucli tecnològic que canvia la societat. Per exemple, doncs jo sempre dic que la millor política econòmica és la política cultural. Per què? Perquè és la propicia que les persones puguin pensar, puguin imaginar, puguin innovar. Si no hi ha innovació, no hi ha nova emprenedoria, no hi ha renovació del teixit empresarial, no? Per tant, aquells territoris que hi hagi lideratge públic i privat per entendre i per assumir, per liderar aquesta transició, són els territoris que guanyen. Aquells territoris, i això ha passat en cada revolució. El llibre magnífic de Jordi Nadal El fracàs de la revolució industrial en Espanya posa un exemple del que va passar al segle XX. No? El segle XIX i el segle XX. Aleshores, hi ha territoris, ciutats, territoris, àrees metropolitanes, etc, que són capaços de... Normalment les ciutats competeixen. Que són capaços d'entendre la nova lògica, d'entendre el canvi cultural corresponent, d'entendre els valors que comporta aquest canvi cultural i liderar projectes en aquest sentit, són els territoris guanyadors. Són els territoris que hi haurà benestar, qui haurà les condicions materials per finançar l'estat del benestar. És que si no hi haurà capacitat de finançar-lo. I aleshores, els que no, entren en decadència. I aleshores, bueno, hi ha moltes investigacions sobre això. Bueno, tu saps que jo he publicat un llibre que es diu Distritos Innovadores, que explica totes aquestes coses, no?
Sí, sí, sí.
Aleshores, bueno, doncs hi ha una cosa que diu un investigador americà, l'Andrea Moretti, d'origen italià, que diu, i la distància entre els territoris que assumeixen aquest canvi cultural, perquè al final és un canvi cultural, aquest canvi cultural, i els que no, va augmentant. Per què? Perquè el procés s'ha accelerat, i aquest és un altre tema, no? El procés s'ha accelerat amb la digitalització. Si ara observem la intel·ligència artificial, fa 3 anys ningú parlava de la intel·ligència artificial. Ara, l'altre dia, t'explicaré un secret, no? L'altre dia jo tinc que fer participo en uns debats en un àmbit ampli, internacional, i havia de preparar una presentació. Aleshores, bueno, vaig accedir a una aplicació d'intel·ligència artificial per preparar presentacions i la vaig fer en 5 minuts. En sí, 5 sí. minuts. El temps de dir, vull parlar d'això, parlaré d'això a la primera pàgina, d'això a la segona, d'això a la tercera, d'això a la quarta, tal, 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 i ja tinc la presentació. Després l'has de retocar, perquè sí, sí, sí. El que té la intel·ligència és la persona, no? Però l'instrument t'ho facilita. Llavors, el que no pugi el carro d'aquesta velocitat de la llum, del canvi tecnològic i el canvi econòmic, senzillament entrarà en decadència. Vull dir, bueno, optem per la decadència, no? És a dir, tenim la llibertat d'optar per la decadència, però siguem-ne conscients de que optem per la decadència.
Sí, sí. és, com ho diríem, per mi és molt dur pensar que ara tothom s'ha de posar a pensar en sistemes quan tothom pensava en la seva parcel·la.
Clar.
I quan tothom està acostumat a pensar en el seu departament, en el seu àmbit tancat, en la seva especialització, com amb la ciència tradicional, cadascú és superespecialista, i ara estem parlant de sistemes on un s'ha de comunicar amb l'altre que està a l'altre costat del carrer, que potser...
O l'altre costat del món. O l'altre costat del món.
Sí, sí. I que això ho has d'utilitzar en el teu territori per enriquir les relacions amb els veïns, on a mi has donat dos elements molt claus, que és que la cultura és important, la cultura com a espai relacional i el coneixement, que el territori ha d'explotar el coneixement i, per tant, necessita, com ho diríem, importar o invertir en estructures que treballen el coneixement local per empoderar-lo i poder transformar aquest territori, perquè és això que trau el valor, no? I això és molt potent, perquè implica que cada territori ha de dir, ostres, quin és el meu coneixement de valor que tinc aquí en el meu territori? I això no ho puc tancar, sinó que ho he de parlar amb tota la gent que tinc al meu voltant quan estic acostumat a competir.
Clar.
No sé tu això com ho veus.
Saps quin és el colmo d'un especialista? Un especialista és aquella persona que cada vegada sap més coses de menys fins que ho sap tot de res. Per tant, això vol dir que no hi hagi d'haver persones que sàpiguen molt d'una cosa? No, això no vol dir això. Però aquestes persones han d'estar envoltades d'altres persones que integrin el sistema i ha de col·laborar amb el sistema. El sistema és divers. El sistema i el coneixement què és? El coneixement el tenen les persones. El valor econòmic avui es parteix del coneixement. Qui té el coneixement? Les persones. Les persones que en diem de talent. Per tant, quina és la competència entre territoris? És fer que el meu territori sigui molt atractiu pel talent. Atractiu pel talent per generar talent, per atraure talent i per fixar talent. Les tres coses. Per atraure talent he de crear entorns d'alta qualitat en tots els sentits, que siguin entorns on el talent pugui desenvolupar la seva vida professional i la seva vida personal. Per això és que les activitats culturals d'un territori són fonamentals per atraure el talent. I com es genera el talent? A través d'atraure estudiants que es formin, però que a més es formin tota la vida. Per tant, mecanismes per formar persones i per actualitzar el coneixement d'aquestes persones. I com s'atrau aquest talent creant aquests territoris i explicant-ho al món que aquest territori és el territori líder amb la captació de talent i on el talent podrà desenvolupar el seu espai. És a dir, en un territori que l'únic talent que té és el que forma la seva universitat territorial, doncs no ens serveix. Perquè no és suficient. És convenient, és necessari, sí, però no és suficient. Hem de crear entorns territorials, i entorns territorials vol dir en tots els aspectes de serveis, de qualitat de vida, d'accés a l'habitatge, d'integració social, d'història d'aquest territori, aleshores, de relat d'aquest territori, de sentir-se orgullós de formar part d'aquest territori, tot això forma part de la qualitat d'un territori. Doncs aquesta qualitat, amb aquesta qualitat del territori, si no, què fas? Que el talent que produeixes se'n va. El principal drama de moltes ciutats del món, jo he treballat bastant i treballo encara amb ciutats d'Amèrica Llatina. Aleshores, molts drames de ciutats d'Amèrica Llatina, l'altre dia ho estàvem comentant en un webinar, és que tenen magnífiques universitats, a Amèrica Llatina hi ha magnífics sistemes universitaris, que quan acaben, i estic pensant en diverses, quan acaben els enginyers electrònics que s'han format en una disciplina puntera al món, han de treballar en un call center o marxar. O marxar. I, per tant, això és la pèrdua de capital. El capital més valuós actualment és el capital humà format, el capital humà que té coneixement. Aleshores, això només es resol amb entorns que en diguem ecosistemes innovadors on aquest talent vulgui desenvolupar la seva vida professional i personal. Aleshores, això s'ha de construir, s'ha de crear dia a dia, s'ha de liderar, s'han de tenir projectes per transformar, s'han de tenir projectes per transformar sectors poc innovadors. Els sectors no estan condemnats, tots els sectors poden afegir valor a la seva cadena de valor. No? Jo sempre que treballo en projectes aquests dic, mira, una part vindrà dels projectes dels sectors tradicionals que els hi afegirem innovació, capacitat innovadora. El sector alimentari és un dels sectors amb més potencial de transformació i d'incorporar tecnologia i d'incorporar innovació. I els sectors emergents. Els sectors emergents també. Per exemple, les energies renovables. Un territori que sigui capaç de ser un centre d'excel·lència no només amb la generació d'energies renovables, també amb la generació de tecnologies i amb la indústria i els serveis associats a un dels sectors de més creixement a nivell mundial. Doncs aquests, perquè els territoris també han d'apostar per als espais, però han d'apostar per una especialització productiva on ells puguin competir a nivell mundial. Reus no competirà amb Tarragona. Tarragona no competirà amb Reus o amb Valls, encara que a vegades ho sembli. Doncs, en canvi, han de competir amb el món. I han de competir amb el món juntant capacitat, juntant actius, actius tangibles, actius intangibles, potenciant capacitats, potenciant infraestructures de coneixement, etc. És això. És molt senzill, David, és molt senzill. Cal fer-ho.
Sí. Sí, sí que cal fer-ho, perquè crec que és el repte d'adaptar-nos a les exigències d'aquesta societat moderna, perquè si no vol dir que cada vegada quedes més lluny d'aquests entorns de producció de coneixement intensiu.
El cicle de la decadència és pervers, perquè arriba un moment que ja no te'n pots sortir.
I cada vegada és més accelerat això, amb la qual cosa clar, cada vegada calen decisions més ràpides.
Clar.
Tenim la sort que tenim un nucli aquí, Reus, Tarragona, Valls, i aquesta perifèria que tenim una universitat que pot aglutinar una mica d'aquest coneixement, però jo penso que encara calen moltes coses perquè ens donem compte al territori de tot el potencial que tenim i com podem bastir aquests projectes.
Sí.
Tu que sé que has estat mirant aquest territori i investigant-lo, a aquestes ciutats de 25.000 habitants com Valls, tu què els aconsellaries? Cap on se poden enfocar, cap on han de mirar.
Sí, bé, sí, jo és cert, he fet un estudi de viabilitat d'un possible sistema innovador del Camp de Tarragona, que la vaig entregar a la Diputació i que desconec el que s'està fent amb ell. Però les ciutats i els territoris no estan condemnats, Les ciutats petites tenen una oportunitat. Això és una en la doctrina dels ecosistemes innovadors territorials i en les recerques que fa més de 20 anys que s'estan produint, jo vaig viure una innovació molt directament que va ser el 22 de Roda. Però ara el model que s'està aplicant ja és molt més evolucionat que el 22 de Roda. Llavors, dues de les coses que han aparegut en els últims anys i que jo, per exemple, hi participo molt activament amb el Fòrum Mediterrani per intentar crear un model de territori innovador en el conjunt del Mediterrani, on més avançat és en la viabilitat dels projectes en ciutats petites i en la relació entre la ciutat i el territori. Són dos dels elements que avui formen part de l'agenda territorial en els temes d'innovació, no? En els temes relacionats amb la innovació territorial. Per tant, aquests territoris no estan condemnats. El que passa és que aquests territoris necessiten dues coses. Necessiten lideratge, necessiten massa crítica, una certa massa crítica, necessiten lideratge i necessiten projectes. Aleshores, la idea de la àrea metropolitana del Camp de Tarragona, que no tindria límits, diguem-ne, arribarà fins on la dinàmica que es generi pot arribar, diguem-ne, no? Però que ara han iniciat 8 municipis del Camp de Tarragona, és una idea magnífica. És una idea magnífica i és una idea necessària. Ara, què cal per tirar-la endavant? Cal dues coses. Cal lideratge i cal projecte. No estudi. Projecte. Lideratge i projecte. Aleshores, ara mateix, a mi no em consta, potser em falta informació, però no em consta que hi hagi lideratge i projecte. Ara bé, aquest territori té uns actius fantàstics, té uns actius de qualitat de vida fantàstics, però té un actiu que recentment ha passat una mica desapercebut, que a Espanya es fa un informe de les universitats que es diu l'informe de la Fundació CIT. La Fundació CIT és una fundació en àmbit espanyol que anualment fa els informes. Doncs, a l'últim informe de la Fundació CIT que es va publicar fa ara uns dies et dona una molt bona notícia per aquest territori, perquè la Universitat Rovira i Virgili surt molt ben qualificada. Per tant, això, sí, sí. Ostres, això hauríem de fer una festa al voltant d'això, no? Jo proposo fer una festa, perquè és una molt bona notícia, perquè és una base. Ara, això és suficient? No, això no és suficient. Això és un element del coneixement que és una part de l'ecosistema innovador. Per tant, hem d'incorporar transformacions urbanes i urbanístiques, hem d'incorporar estratègia econòmica, hem d'alinear el coneixement amb l'estratègia econòmica, hem de reforçar la base de coneixement, hem de reinvertir en la base de coneixement. Molt bona notícia que la Rovira i Virgili ha sortit molt ben qualificada amb l'últim informe CIT, però això no vol dir que n'hi hagi prou. L'hem de reforçar, alineant-ho amb les tendències i amb l'especialització productiva. I tot això ha de ser coherent amb la integració social del territori i ha de tenir governança pròpia. Que la governança, una part de la governança és el lideratge, però l'altra és la gestió, l'altra és el pacte públic-privat, l'altra és l'activació de la quàdruple hèlix, etc. S'han de donar una sèrie de condicions que en el conjunt, en el sistema, jo ara no veig. I m'encantaria estar equivocat, però ara no veig. Perquè no veig que hi ha aquestes condicions. Veig que hi ha elements, veig que hi ha capacitats, veig que hi ha condicions per desenvolupar-ho. I aleshores això ha de ser compatible en que la ciutat de Valls sigui la seva estratègia i el seu lideratge, que la ciutat de Reus ja la té, que la ciutat de Tarragona, que Salou, que etcètera, etcètera, Vilaseca, etcètera, tot el territori aquest que conforma la potencial àrea metropolitana, però hi ha d'haver un lideratge per vendre'ns al món, perquè ens hem de vendre al món, hi ha d'haver un lideratge metropolità que repeteixo que jo no veig. Hi ha d'haver un projecte sòlid metropolità que dissenyi i que apliqui el sistema d'innovació territorial metropolità. I això hi ha una magnífica oportunitat per fer-ho i espero i desitjo que es faci el més aviat possible.
Moltes gràcies, Miquel. Bé, estem a punt d'acabar, perquè ens queden uns 5 minutets de podcast. Per acabar, com a reflexió final, si tu poguessis parlar amb la gent de Valls, quins consells li donaries perquè pensin en com poden convertir Valls en una ciutat innovadora? Quins elements creus que seria interessant que la gent de Valls valorés per potenciar, per convertir-los en aquest valor propi d'aquest territori?
Perquè aquest poc cas entenc que és centrat en Valls, no?
Bueno, sí, és Valls i el camp, el meu públic destinatari principal, per explicar-los què és això d'aquest ecosistema innovador per potenciar la innovació en el nostre territori. Però m'escolta gent de tot Catalunya.
Bueno, jo el primer que diria seria... Bueno, això són reflexions generals sense un coneixement profund del territori, no? Del territori de la ciutat de Valls, que és una ciutat magnífica, que hi he passat moltes vegades, i del territori comarcal, no? De l'Alt Camp. El primer que diria és diverses coses, no? Una és sumar-se amb entusiasme amb aquesta idea d'àrea metropolitana a partir d'un lideratge que comporti una centralitat, també, una centralitat plural, diguem-ne, no? És a dir, no per ser els parents pobres de l'àrea metropolitana, al contrari, per liderar-ho, no? El segon és, com a territori comarcal i com a territori urbà, home, hi ha una posició estratègica, posició logística, diguem-ne, no? Estratègica de Valls i de la comarca, que permeten pensar en que hi podria haver una especialització productiva, però basada en el coneixement, basada en la innovació, en el tema de la logística. Hi ha condicions externes, tant la proximitat al port, la proximitat als eixos de comunicació, etc. La mateixa existència ja d'una base logística important. Ara, amb tot això s'ha d'afegir coneixement, i s'ha d'afegir innovació, i s'ha d'afegir tecnologia, i per tant la docència, la recerca, s'han de crear infraestructures relacionades amb això. Hi ha un tema que a mi m'apassiona, que és el tema de les energies renovables. L'Alt Camp és una de les poques comarques de Catalunya que amb els projectes d'energies, bàsicament de fotovoltaica, que ja té aprovats, pràcticament és autosuficient. Aleshores, jo penso que la comarca de l'Alt Camp, liderat per la ciutat de Valls, es podria plantejar ser una comarca patró, ser una comarca exemplar des del punt de vista de les energies renovables preses no només com a infraestructures de generació, i aquí tornem a la necessitat de la visió sistèmica, sinó com a especialització productiva. És a dir, perquè a Catalunya, a més, no hi ha cap... Ja, jo vaig participar en una comarca del nord de Catalunya que amb persones molt dinàmiques allà vam intentar fer un projecte d'autosuficiència energètica, però basada en l'activitat econòmica, en crear llocs de treball, en que sigui un territori referència internacional a Europa, perquè és un territori autosuficient energèticament i perquè és un territori on s'experimenten les tecnologies relacionades. Pensa que el sector de les energies renovables, segons els informes anuals d'IRENA, és un dels sectors econòmics, no sector només productiu de quilowatts, que també, però sectors econòmics, de més fort creixement a nivell internacional. Per tant, a Catalunya hi ha una oportunitat perquè una comarca agafi aquesta bandera i agafi aquesta bandera en relació sistèmica. És a dir, per què l'IREC estava a aquest territori i se'n va tornar a Barcelona? Doncs l'IREC és l'Institut de Recerca de l'Energia de Catalunya. Doncs a veure, a través d'un projecte integrador basat en les energies renovables, jo penso que que és una gran oportunitat i que alguna comarca, alguna ciutat d'aquest territori del Camp de Tarragona i el conjunt del Camp de Tarragona podria assumir per al lideratge com un territori és autosuficient energèticament basat en les energies renovables i com això és una palanca de desenvolupament econòmic i social d'aquest territori, també del turisme, de l'ecoturisme, perquè cada vegada a Europa hi ha més ecoturisme. Per tant, si tu ofereixes un territori en què es pot experimentar amb les energies renovables, es poden visitar espais exemplars, no com una dependència que ens han col·locat un parc de... Aquí també cal un canvi cultural de tots, no? No com una dependència que, mira, ens han col·locat unes hectàrees de parc fotovoltaic, no? No com una riquesa del territori, és la riquesa del territori. I, per tant, aquí jo veig que algú a Catalunya podria liderar això i jo penso que el territori del Camp de Tarragona i, concretament, Valls i l'Alt Camp reuneixen totes les condicions per liderar aquest projecte. Ara, tornem a lo mateix i amb això acabo. David, lideratge i projecte. Lideratge i projecte, aquesta és l'equació, no?
Moltes gràcies, Miquel. Jo crec que has deixat anar unes perles de coneixement molt interessants que crec que ens poden donar molt que reflexionar, que pensar i que inspirar-nos per posar-nos mans a l'obra. I res, se'ns acaba el temps. Moltíssimes gràcies pels teus pensaments i pel teu temps, Miquel.
Molt bé, David, gràcies a tu per donar-me l'oportunitat de pensar. Quan un pensa i reflexiona en veu alta, aprèn. Jo he après molt avui. Moltes gràcies.
Moltes gràcies.